La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes, un diumenge més al programa de Ràdio Estel que comenta per a vostès la litúrgia dominical, la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Som avui el diumenge 26 de durant l'any. Anem, doncs, a escoltar les lectures de la missa i a conversar sobre el missatge que ens transmeten. I ho farem amb els nostres dos convidats. Mossèn Joan Fenosa, rector d'Ordino, al Principat d'Andorra. Bon dia, mossèn Joan.
Bon dia a tots.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
També ens acompanya l'Eduard Ibáñez, que és advocat i adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra. Bon dia, Eduard.
Hola, molt bon dia.
Gràcies també per ser aquí.
A vosaltres.
A punt, Àlex, comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura és de la profecia d'Ezequiel i del capítol 18.
El Senyor diu: vosaltres penseu, no va ben encaminada la manera d'obrar del Senyor. Poble d'Israel, escolta bé això que et dic. No és la vostra manera d'obrar i no la meva la que va desencaminada. Si el just deixa d'obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort.
Una vegada més, Ezequiel insisteix en la responsabilitat personal de cadascú davant de Déu. I ho fa en aquesta comparació entre el just i el malvat, el pecador. Tertulians, tenen la paraula.
Malvat i pecador per mi és molt diferent, eh? Pecadors són tots. Malvat és el que porta el mal dintre. És molt complicat això que has dit. Però de totes maneres, què es considera avui com a pecador? O qui es considera avui com a pecador? Quantes vegades hem sentit que l'Església o que l'Església sigui simplement va desencaminada? I això és el que diu Ezequiel. I quantes vegades des de fora se'ns ha jutjat a la gent d'Església com a gent pecadora, com a gent que no va pel bon camí. Però a la vegada pensem-hi, d'alguna manera, de quina manera ens salvem, els cristians? Cap on anem? Quin és el camí vers a la casa del Pare? És l'Església. I és la Mare que ens guia. I encara que l'Església tingui persones pecadores, és la que ens porta la santetat i ens porta la gràcia. El que és l'Antic Testament, aquest sentit de Déu, l'Església ens porta aquest Déu que estima i que està a prop nostre. Jo penso que des d'aquí aquesta lectura ens porta cap a aquest camí. Ezequiel va ser un personatge que va parlar sobre la santetat de Déu i que va treballar molt per la reconstrucció del temple. Per tant, va buscar esperança. Això és el que busca l'esperança, l'Església d'avui. Aquesta Església que és pecadora però que també és santa.
Sí, jo aquest fragment trobo que és una gran... promou l'esperança d'una manera molt, molt forta, eh? Perquè fixeu-vos com recull aquesta idea, no? De que parteix de la base, ara ho hem dit, no? Tots som pecadors. Però fixeu-vos, no? Només que reconeguem el mal que hem fet, sí, per tant, tot pecador, és a dir, qualsevol de nosaltres som pecadors, qualsevol de nosaltres sabem que a la nostra vida hi ha hagut moments en què no hem estat a l'alçada, no? Però tots estem cridats, no? Tots, a reconèixer aquest mal, i reconeixent aquest mal, primer, es converteixi, diu, no? Ens convertim, és a dir, canviem la nostra manera d'actuar o intentem canviar la nostra manera d'actuar, aleshores viurem. És a dir, per tant, hi ha sempre la possibilitat de tornar a començar, no? A mi això és el que més, crec que més, que m'impressiona i que d'alguna manera és una crida molt, molt important a dir, no està mai tot perdut. Qualsevol persona, davant de qualsevol mal que hagi fet, està cridada a reconèixer-ho i a convertir-se, i això permet entrar en la salvació i en la vida eterna, és a dir, se salvarà de la mort, diu, no? És a dir, que per tant el destí final és immens, no? Això ho sabem perquè Crist va ressuscitar de la mort, no? I per tant tots estem cridats justament a això, a arribar a una vida eterna a partir, sempre que entrem en aquesta dinàmica de reconèixer el mal que hem fet i convertir-nos, no? Convertir-nos aquest missatge d'amor que ens porta Crist, a imitar-lo, a intentar tenir els seus mateixos sentiments, etc. No? Això és un, jo penso que això, llegint aquest text, se'ns eixampla el cor, no? D'alguna manera, dir, bueno, sempre és possible el canvi. Avui, diumenge, tornem a intentar-ho, no? Tornem a intentar-ho.
Mm-hmm. No solament personalment, sinó també com a comunitat, senyor. Mm. I ens trobem en comunitat cada diumenge. És la idea aquesta de que ens convertim a poc a poc. Però el problema està aquí, és què és per nosaltres la conversió? Perquè tenim últimament dintre dels nostres ambients religiosos ens trobem que la conversió a vegades és d'alguna forma radicalitat. I això que s'hi ha trobat, ja mireu, jo d'alguna manera no havíem parlat de Monsignor Lefebvre fa molts, molts anys. En aquell moment hi ha gent, i gent jove, que l'està seguint i que d'alguna manera bateja a l'Església abans del Vaticà II, el que en diem Trento. Això és una cosa que val la pena que hi tornem a repensar els cristians. O sigui, vam en un moment de que tot el que la teologia de l'alliberament ens va guiar a tots. En aquest moment sembla que hi ha amb gent de 30, 35 anys que fa una recessió amb una conversió radical atirant cap a el que els sembla que per ells és més just. I això hem parlat amb uns quants, per això tres o quatre es conec, per això en parlo, perquè és difícil, molt difícil, aquestes conversions que es converteixen en fanatismes a vegades. Val la pena que també hi pensem. El fanatisme no és bo, la tolerància és el que val, i veure l'altre com un germà és el que val.
Eduard?
Sí, és interessant aquesta reflexió, no? Però penso que és important tenir present que tant uns com altres tinguem la visió que tinguem, hem de reconèixer-nos com a pecadors, no?
Sí.
Uns i altres. No?
Això tens raó.
I per tant, que tots estem cridats a reconèixer el mal que hem fet. Jo penso que això és molt important perquè a vegades tenim tendència a oblidar-nos de que cal aquest reconeixement. I reconèixer és reconèixer davant de Déu, però això passa per reconèixer també davant dels altres. És a dir, que per tant no és suficient que jo em digui a mi mateix m'he equivocat, no? Això no és suficient perquè podries estar autoenganyant-te, no? Per tant, cal que ho posis en mans de Déu, però això pot significar, doncs això, compartir, per començar amb aquell al qui has fet mal, clar, perquè reconèixer el mal quan no li estàs reconeixent aquell que és, entre cometes, la víctima, és una mica, és molt fàcil, no? I segurament això, insisteixo, pot ser un autoengany, no? Per tant, també aquí crec que és important reivindicar la importància del sagrament, de la confessió, no? És el moment més elevat, per dir-ho així, o més ple, en el que ens reconeixem allò que hem fet malament davant d'algú que representa l'Església i que, en el fons, d'alguna manera, també permet que Déu ens escolti d'una manera més plena. Sempre ens escolta, però a través d'aquell sacerdot que, d'alguna manera, doncs, té aquest ministeri, aquesta missió, no?, d'escoltar-nos en nom de l'Església, en nom de Déu, aquí el reconeixement jo crec que és més ple i és la via per arribar a aquesta conversió.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d'ànima, d'amor que consola, de dons de l'esperit, d'afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació els uns als altres, unànimes i benvinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos. Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist.
En escoltar aquesta lectura hem de pensar que a la comunitat de Filips hi havia problemes. Pau els dona consignes molt concretes d'humilitat dels uns pels altres, tenint com a model Jesucrist. Això de la humilitat es veu que, no, que ja dura d'anys que no ho acabem d'entendre. Què us sembla, doncs, aquesta lectura?
Això se'ns podria aplicar perfectament a tots nosaltres sempre a totes les comunitats, no? Aquestes rivalitats, aquesta vanaglòria, aquest estar sempre mirant pels nostres propis interessos, no? Això a nivell individual, però a nivell col·lectiu, com a país, com a nació, fins i tot com a religió, no? Pràcticament totes les religions acaben caient sovint en un moment o altre en aquesta mirar pels propis interessos, no? I això s'ha de superar amb aquesta mirada que ell aquí, Sant Pau, explica d'una manera tan clara, mirar pels altres. Això és el que el Papa Francesc ara, per exemple, doncs, ha insistit tant recentment, bueno, ho fa sempre, no? Però a la seva encíclica Fratelli Tutti, per exemple, un dels missatges principals del Papa és dir, hem de canviar la mirada, deixar de mirar en clau personal o del meu grup, la meva família, el meu col·lectiu, mirar per tothom, mirar pels altres, mirar per la fraternitat universal, no? Si fóssim capaços realment de tenir aquesta mirada, però clar, jo ja entenc, jo, això el primer que ho experimento, no? És molt difícil, no? És molt difícil. Però en fi, jo crec que és l'esforç el que estem cridats a fer, no?
Bé, ens parla d'una col·lecta i ens parla de que li van portar uns cèntims que agraeix. Potser que pensem també en això. Envien, els filipencs envien un tal Epafròdit perquè li donés cèntims a Pau. I Pau ho agraeix, perquè així està acostumat, diu, a la pobresa i a la riquesa i a la comoditat i al viure bé, a tot. Però quan hi ha necessitat, Pau també demana les seves comunitats. Seria això per mi també, el sentit de que aquest Crist que és de condició divina i es fa home per nosaltres, es demana la nostra col·laboració, no simplement espiritual i de solidaritat, sinó també de participació dins la comunitat, des del punt de vista també humà i econòmic. Perquè les parròquies, això d'aquí ho tenim poc en compte.
Però aquí el que parla és de l'estimació, dels sentiments...
Sí, sí, però a fer també aquesta part...
Sí,
eh?
però en aquest context de la lectura està parlant de l'estimació, o sigui, els sorgeix a que tinguin l'estimació dels uns pels altres.
Sí, sí, no, no, l'Eduard ens ho ha dit, eh? També hi és, eh? De totes maneres...
Sí, però...
Però que no poder, la força primera pot ser aquesta que dius tu, però també hi és aquesta part. I val la pena que també les parròquies ens sentim tots els cristians col·laboradors amb les necessitats de cada parròquia, especialment, per això també hi he posat l'èmfasi jo, a les parròquies petites, amb aquests llocs estan perduts pel nostre Pirineu, que ens sentim tots solidaris perquè no caiguen esglésies, no caiguen a taulats, perquè entre tots fem que es conserve el nostre patrimoni i que hi hagi una vida viva dintre les comunitats. Això és el que volia dir, eh?
Sí, sí.
Vale.
Molt bé, Eduard.
Bueno, no, jo crec que ho heu dit molt bé. Eh? Jo potser subratllar un aspecte, no? Que a mi aquest text em suggereix, sempre em porta com una sensació de dir, això és una qüestió també de sentiments, perquè a vegades, com a creients, tenim una certa tendència a intentar, doncs, a ser coherents amb la nostra fe com una exigència, doncs, intel·lectual o ètica o com un deure que hem de complir amb unes exigències. I amb això potser no és suficient o potser plantejat així costa més. És a dir, jo crec que ho hem de viure amb una qüestió també emotiva o sentimental, no? Qui utilitza aquesta expressió, no? Intentar tenir, d'alguna manera, els mateixos sentiments de Jesucrist, no? És a dir, situar-nos en una com una vivència que és alegre, que satisfà, que és una vivència, és a dir, estan units, tenint efecte els uns pels altres, vivim d'una manera més plena, més satisfactòria, més... No és solament per un mandat exterior que se'ns imposa per part de Déu o per part de la paraula de Déu, no? Sinó que hem de viure-ho també interiorment, no? com una experiència gratificant. Jo penso que a mi em transporta aquesta intuïció. No?
I comunitàriament.
Comunitària.
Això és el gran problema que tenim, també. Tenim comunitats. Les comunitats, si construïm l'Església fent comunitat, pot valer la pena que també ens reflexionem els cristians avui. Tenim assemblees, però a vegades ens falta el que dius tu, Eduard, l'afecte.
L'afecte.
El sentiment de que estem amb germans, amb gent que tenim una vida interior similar i que podem pensar molt diferent, però quan ens trobem a l'Eucaristia, com ens trobem a la missa, ens trobem tots junts per pregar al Senyor, però també en ser benaurança per als altres. Aquesta seria l'idea per mi.
Sí, de consol pels altres. Aquí fixeu-vos, amor que consola. Sí. No som els uns pels altres, ens hem de consolar també. Aquesta part afectiva també és important. També és important, no?
Està benvinguts, que això no sempre, perquè a vegades trobem a les parròquies aquest que no deixa l'altre parlar, l'altre que fa la lectura, jo la voldria fer, que és que jo sóc el que passo la safata per recollir l'almoina.
I si en trobes algun, encara, que a vegades no és així.
Sí, però que és, tots sabem que a vegades ha passat això. Per tant, aquesta...
Aquest col·laborar, sí, i trobar-nos ben acompanyats, i que d'alguna manera quan celebrem l'Eucaristia els mossens que ens hi trobem en comunitat, que hi hagi aquest sentit de trobar-se amb l'afecte d'aquesta gent que ve molts diumenges, potser no cada diumenge, però molts diumenges, i això ens trobem en la vida comunitària de, no d'una parròquia que hi ha més coses, sinó d'una vivència de veure l'Eucaristia junts.
Sí, no és, la parròquia no és el lloc on jo vaig a celebrar l'Eucaristia i marxo, sinó que és un espai per trobar-me bé amb altres persones, per
que
tenir,
comparteixen per la teva mateixa fe.
Exacte, no? Un espai gratificant de bona entesa. No?
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 21.
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: "Fill meu, vés a treballar a la vinya avui." Ell respongué: "No hi vull anar." Però després se'n penedí i anà. El pare digué això mateix al segon, i aquest li respongué: "Hi vaig a seguir de pare." Però no hi anà. Quins d'aquests dos va fer el que el pare volia? Li responen: el primer. Jesús els diu: us ho dic amb tota veritat, que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d'ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l'heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l'han cregut, i vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure'l.
Una paràbola ben simple i alliçonadora, on es palesa la contradicció entre paraula i obres, però il·luminada amb el seu missatge. Aquells que són models teòricament de pecadors passen al davant dels grans sacerdots i notables del poble cap al regne de Déu. Déu-n'hi-do, sorpresa.
Sí. Això, i a més això els hi diu a les autoritats, autoritats de Jerusalem, no? Pensem que aquesta paràbola doncs ja se situa en el moment en què Jesús ha entrat a Jerusalem, ja els darrers dies de la seva vida, no? I té unes discussions enormes, fortíssimes, amb les autoritats, amb els saduceus, amb els sacerdots, amb els fariseus, no? I aquí això els hi està dient una cosa que els senta molt malament, no? Però jo crec que ens hauríem de sentir també, d'alguna manera, nosaltres identificats amb aquests sacerdots, amb aquests fariseus, amb aquests notables, no? Perquè, en el fons, tots podem caure en aquesta idea i els que treballem en entitats d'església o tenim responsabilitats d'església, doncs encara més, no? Aquesta visió de que l'important seria doncs, fer un bon discurs, tenir un bon coneixement bíblic o intentar ser alliçonar molt als altres allò que han de fer, no? I resulta que el que compta no és res de tot això. El que compta és si cadascú de nosaltres realment escolta aquest pare. Aquest pare és Déu mateix, o si voleu, doncs, o Jesús, no? Estem escoltant i, per tant, estem fent el que ell desitja i el que ell ha previst o no, no? I això és el que ens fa feliços i això és el que ens fa entrar en la plenitud humana. Per tant, la qüestió és el que fem, no el que diem, no el que ensenyem, no el que fem. I per molt que ensenyem o parlem, si després no fem, això no porta absolutament enlloc, no? I aquest, per mi, és un evangeli, hi ha una paràbola clau, i a més aquesta s'entén molt bé, així com hi ha paràboles que costen més d'entendre, no? Aquesta és molt clara, si el criteri decisiu és les nostres obres, allò que fem.
Posem-nos amb la tessitura del fill petit, del segon, que sí, 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 però és no, no. I per l'altra part, l'altre que té mal caràcter, que li diu, ah, no hi vull anar. Però després pensa, pobre home, me n'hi vaig i faig la feina que tinc de fer perquè l'estimo, no per res més. Aquest és, dintre de lo que són les comunitats cristianes, hi ha aquestes dos grans vessants. La vessant de dir, sí, sí, ja ho faré, molt bé, sí, sí, mossèn, ja l'ajudaré, però quan tu demanes o fas alguna cosa, no de cèntims, de qualsevol cosa, no sé, de posar uns gerros a l'altar, et diuen, bueno, millor que ho faci un altre. I per altra part hi ha aquesta gent que et diuen, home, és molt pesat fer-nos. Però quan acabes de dir, és molt pesat, arribes a l'endemà i et trobes que t'han arreglat, no sé, la llum de l'entrada de l'església. Aquesta idea és la que és el que val les coses quan les fem de cor i ens compadim de lo que passa, funcionen. Quan diem sí, sí, molt bé, demà ho farem, ja ho veurem, sí, sí, ja l'ajudarem. Aquesta és la idea de lo que és el fill segon. I és la idea de que demà ja resaré, no faig el res avui, però demà ja el faré, el rosari, ja ho veurem, no en tinc ganes. És una mica la vida de tots, que vivim en una fal·làcia de no de falsedat, però sí d'hipocresia. És la hipocresia que vivim dintre del mateix cristianisme. Potser val la pena que pensem, val la pena que d'alguna forma m'ho dono en compte, que a vegades m'ho sembla que som molt, 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 molt cristians i després el que fem és tan fals que la gent quan ens veu ens diu pobra gent. I això des de lluny a l'església m'ho han dit moltíssimes vegades. Sí, sí, però molta hipocresia i molt classisme.
Però la resposta de Jesús, què hi dieu?
Bueno, la resposta de Jesús
és... A veure, la resposta de Jesús, aquí, què és el que suggereix aquesta resposta?
Que mos hem d'espavilar perquè la gent siguem nets de cor. I que de veritat la resposta de Jesús és que la gent de fora passarà davant nostre de cara al reine. La gent que està lluny de l'Església i que a vegades la jutgem passada davant nostre, davant de la casa del Pare. Que mos espavirem, el que ens diu és això. A veure, això d'una vegada ens traiem el post de sobre i som honestos per anar cap a la casa del Pare.
Sí, realment aquesta resposta de Jesús és tota una provocació, eh?
Sí, perquè, ho és.
Clar, està adreçant-se a les autoritats, no? Sí. Aquells que tenen
grans
més coneixements.
Grans sacerdots i notables del poble, eh?
Sí, clar.
Compte.
Que la gent que tenia autoritat, que la gent que feia els sacrificis, etc.
Clar, i es posa com a model els publicans, és a dir, aquells que estan en el servei de l'imperi romà cobrant els impostos, és a dir, aquells que són els més mal vistos, i les dones de mala vida o les prostitutes, no? Aquelles que també estan al final de l'escalafó social. Aquests realment, aquí no ho diu explícitament, però diu que sí que han cregut.
Sí que han cregut,
que sí que l'han cregut. És a dir, aquestes persones, en la mesura que creuen, és a dir, creuen en el sentit de fan allò que se'ls demana, creure en català a vegades té aquesta doble... No? Creure és obeir, eh? Sí. Creure és obeir. Doncs aquí està el punt. No la teva saviesa intel·lectual, ni la teva autoritat, ni els teus coneixements, ni la teva, el reconeixement social que tinguis, no? No, tot això no compta per res. Qualsevol persona, si creu, d'alguna manera entra en la dinàmica de Déu, no? I això realment ens ho hem de dir cada dia, no? Perquè a vegades, com deia mossèn Joan, no? A vegades doncs ens pensem que perquè estem dintre de l'Església i participem a l'Eucaristia i tenim doncs, responsabilitats, no? ja estem una mica en bon camí. No, aquí no es mirarà on està la nostra coherència, no estarà aquí, sinó el que fem, és a dir, a la mesura que estimem els altres, aquesta és la qüestió clau, no? La mesura de la nostra estimació als altres.
Algun matís més que mossèn Joan, aquí per apuntar o què?
Jo penso que ho han dit pràcticament tot, eh? O sigui, la idea dels sacerdots era la gent que tenia responsabilitats, la idea dels de lo que és la gent amb responsabilitats, els levites, es dedicaven a la neteja, a la construcció, a l'ensenyament i l'oració dintre dels deures de la sinagoga. Tenia responsabilitats a tots els nivells socials, passaran a darrere. Poder que ens ho pensem nosaltres, la gent que som gent d'Església, els capellans, vull dir, no estem parlant de laics, de la gent que estem servint les parròquies, sí, de la manera que ho fem, i que sigui un servei. I perquè a vegades ens pensem que ser capellà ens ha de portar cap a la casa del pare perquè som capellans, i és la gràcia de Déu, no perquè m'ha nomenat un bisbe o perquè m'ha ordenat un bisbe.
Bé, en tot cas, com que segurament hi hauria moltes més coses a comentar,
segurament
com
sí,
sempre provoca la paraula de Déu, provoca en el bon sentit, doncs us convido que vingueu diumenge vinent, si
bé,
us va bé.
Encantat.
Sí? Mossèn Joan, podràs venir? Va. Doncs molt agraïda per la vostra participació, Eduard Ibáñez. Gràcies.
Clar, gràcies.
Gràcies, mossèn Joan Fenosa.
Gràcies
i
a tots.
I fins diumenge vinent.
Si Déu vol.
Doncs també gràcies, com no, als nostres oients per la fidelitat al programa. Sàpiguen que la taula de Evangeli és dels serveis tècnics de Ràdio Estel i hem tingut a l'Àlex Alsina al control tècnic. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla. I, com sempre, ens agrada de recordar-los la nostra adreça de correu electrònic, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat, on poden enviar-nos, si ho desitgen, comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Ho agraïm moltíssim. I també agrairem que romanguin en la sintonia de Ràdio Estel i que continuïn bon diumenge. Els esperem diumenge vinent. Una abraçada per a tots. Adéu-siau.